Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ei, he acabat. Per fi sé què posar al mòbil per fer fotos més o menys acceptables. Saps allò que et deia que em passava? Que sempre se'm quedava cremada? És que avui el Joan Vendrell m'ha explicat el que necessitava.
Conec certs laboratoris que estaven a punt de tancar perquè el mercat se'ls acabava i ara tenen una revifada bastant important de gent jove, de nous usuaris que venen en càmeres velles que volen aquest revelat, perquè no oblidem que això és un analògic i per tant hem de fer el procés de revelat.
Opa, a Mariola Dinarès.
Joan Vendrell va ser dels primers fotògrafs a fer tutorials a YouTube. Té 1.200 vídeos i gairebé 300.000 subscriptors. Ho sap tot de la fotografia digital i l'analògica i no li sap greu divulgar-ne els secrets.
Avui, trucs per fer millors fotos amb Joan Vendrell.
Evidentment, avui farem un taller de fotografia amb en Joan Vendrell, que és fotògraf i creador de contingut de fotografia. Hola, Joan, com estàs?
Molt bé.
Diríem que jo crec que ets la persona més tutorial, més pràctica, que passarà pel pop-up aquesta temporada.
Ho intentarem, que ser pràctics, no?, i explicar coses.
Gràcies per venir una vegada més, perquè sempre ens ajudes molt a utilitzar aquests aparells. Tu ets, de fet, tu ets professional. Quant temps fa que fas fotos?
A veure, que faig fotos potser des de que vaig enganxar la càmera del meu avi que corria per casa, però professionalment doncs ja fa 20 anys que m'hi dedico.
Tu ets dels que no renuncies a fer fotos amb el mòbil, eh?
No.
Tu no dius el mòbil popo, no.
El mòbil és una càmera més, això està més que clar, és la càmera que portem sempre a la butxaca, la que tenim més a mà, i per tant doncs l'hem d'aprofitar.
Hem de tenir un mòbil bo per fer bones fotos?
A veure, tenir un equip amb prestacions és una part, però diria que és potser un 5, un 10% del que podria resultar una bona foto, no? Una bona foto ha de comunicar, d'explicar coses, tècnicament ha d'estar ben feta, i per tant hi ha bastantes més cosetes que hem de tenir en compte, no?
Després farem una mica de taller de mirada fotogràfica, però ara a nivell tècnic, no? Ens podries dir tres paràmetres que hem de tenir controlats al mòbil per fer unes fotos resultones?
A veure, doncs en el mòbil i quasi que en qualsevol càmera hi ha un tema que és l'exposició, és a dir, com aquest mòbil fa una mesura de la llum. Llavors estem acostumats, o el que volem és que el mòbil aconsegueixi una imatge que sigui la mateixa que estem veient amb els ulls, però clar, són eines, diguéssim, diferents, no? Llavors, en tots els mòbils el que podem fer és compensar l'exposició, és a dir, que la imatge sigui més clara o una miqueta més fosca, i això ho fem amb molts models simplement clicant amb el dit, llavors amb el dit tirem cap amunt o tirem cap avall i aquella imatge doncs és més clara o més fosca, i d'aquesta manera intentem que si aquesta medició de la llum no és perfecta, doncs nosaltres la puguem ajustar, no?
Això hi ha molta gent que no ho sap, que es pot fer això amb el mòbil, i de vegades toquem alguns botons que no hem de tocar i això està bloquejat. Això passa, que es pot bloquejar, no?
Això es pot bloquejar, però tampoc és que ara la gent tingui que estar constantment tocant, no? Però sí que en certes situacions doncs, que va molt bé, doncs, en l'interior d'una casa, a lo millor la imatge
concert.
Ens queda en un concert, a interiors, no?, que la imatge queda molt fosca, llavors apretes cap amunt i la fas més clara, no?
I a més també has d'apretar en el lloc on vols que quedi més enfocat, pot ser o no? No
sí,
sé si és així,
realment, per enfocar és tan fàcil com clicar sobre l'objecte que tu vols enfocar. Això amb un mòbil és facilíssim, no? I la tercera cosa, no?, diguéssim, l'exposició, l'enfoc sí. És també un tema important. Després hi ha el flash, no? El flash el tenim per defecte activat i hi ha moltes situacions on el flash doncs, no ens fa falta, no? Quan tenim molta distància, estem a un camp de futbol i el jugador està a 200 metres, aquell flash no serveix per res. Doncs moltes vegades és més convenient que quedi desactivat i després doncs, l'activem si veiem que ens pot fer el fet, però la majoria de vegades no fa falta el flash.
Pel que fa als enquadraments amb el mòbil, jo després d'entrevistar diversos creadors, diversos influencers, vaig aprendre una cosa, que s'ha de fer un plànol molt gran que després ja el retallarem. O sigui, no anem a fer zoom des del principi, no? Això també ho expliques?
A veure, és molt important. Quan volem utilitzar el llenguatge de la fotografia per explicar algú, és molt interessant utilitzar aquella tècnica de fer una introducció, després un nus i després un final, no? Doncs aquesta introducció, aquesta primera imatge va bé que tingui context per intentar transmetre a qui vegi aquella foto una miqueta d'on estem, no? Què volem explicar. I després ja podem anar fent una miqueta de fotos de més de detall. Per tant, la primera sí que és interessant que sigui àmplia. Si la volem retallar, tenim molts megapíxels avui en dia, la podem retallar, i després una miqueta d'anar fent aquests detalls, no?
Però a banda de la narrativa, també és veritat que si ho fas gran i després la talles, també de resolució et surt millor, no? La fotografia o no?
A veure, podem retallar, però dintre d'uns límits, perquè al final tenim una quantitat d'informació. Si l'anem retallant, potser arriba un moment que hem retallat massa aquella informació, no és suficient perquè la nostra imatge quedi, quedi nítida.
Una de les coses que quan ens vam posar tots a fer fotos i a compartir coses a les xarxes, ens va agradar molt aquells mòbils que podies desenfocar darrere, perquè això ja quedava com molt professional, que tu aquest moment et devia fer bastanta gràcia, no?
Bueno, sí, veus que tens en un mòbil possibilitats que fins ara eren per càmeres, diguéssim, més professionals, no?
A tu t'agrada donar aquesta qualitat, això del desenfocar darrere? Què creus que dona això quan comuniques
això? Això ens serveix molt, doncs, per enfatitzar el subjecte principal, no? Dintre d'una imatge tenim molts elements, però hi ha una cosa que volem que destaqui. Si logram que aquesta persona o objecte quedi enfocat i que al fondo apareixi a la imatge però que quedi no tan enfocat, doncs el que fem és reforçar aquella imatge, allò és que volem dir, no? En els mòbils això s'aconsegueix, però s'aconsegueix per software. Que ho fan molt bé, sí.
Clar.
Ara bé, no és comparable a lo que podem aconseguir amb una càmera professional.
Clar, amb una càmera professional es pot fer això, i quan han fet això, el programa, hi ha una tecla que diu tal i que aconsegueix això, no? Sí que és veritat que s'estan venent molts mòbils per softwares que tenen aplicacions concretes, que al fons no sé com explicar-ho això, és com una mica marca, no? Perquè dius, ara el nou iPhone, ostres, té, que es pot fer això. Hi ha gent que compra perquè es pot fer aquell lloc concret, no?
Sí, es van traient aquests updates incrementals, no? Que són petites prestacions, que això en cert moment amb les càmeres també ho vam viure, no? Com a tal. Però sí que és cert que en els mòbils van traient aquestes petites prestacions que el que fan és motivar la compra, no? De dir, jo vull tenir
motivar
aquesta
nova... Motivar la gent, que són bons fotògrafs, gent, no? I no sé si, a veure, tinc ganes de preguntar-te això, tu que en saps tant i que fa tants anys que estàs tocant totes les càmeres i que ho comuniques a través dels teus canals a xarxes socials. Jo sempre he dit que Apple fan trampa. O sigui, que hi ha mòbils que fan molt bones fotos, o sigui, et sents com un bon fotògraf, però que fan moltes trampes de software que no comuniquen. I no sé si és ara, però hi ha alguns models d'iPhone que no sé per què, bueno, et millora la llum que tu no vols i et fa un clic i de cop es veu molta més llum i tu no has tocat res, no?
Sí, realment pensem que quan apretem el botonet fem una foto, però realment el mòbil fa milions de càlculs, és a dir, fa diverses fotografies, sap que en aquella fotografia hi ha una persona i per tant aquella persona ha d'intentar que la cara quedi clara amb unes ombres suavitzades i tot això tu no te'n dones compte, però són milions de càlculs que es fan en dècimes de segon i evidentment està manipulant aquella realitat, perquè al final tampoc ens interessa tant captar la realitat. En moltes ocasions el que volem és que sortim bé a les fotos i ja està. I això en els mòbils ho fan molt bé, perquè tenen aquesta capacitat de càlcul tan exagerada.
Això les marques asiàtiques apreten molt en aquest aspecte, no?
Sí, des d'Àsia és on està venint ara tota la nova tecnologia, no? Des dels que construeixen les pantalles, les òptiques que s'utilitzen en fotografia, i potser es dissenya en un altre lloc, no? Però la fabricació està allà i la qualitat és boníssima.
I moltes vegades, per exemple, tens un mòbil, en aquest cas asiàtic, i has de manipular-lo perquè no et posi un filtre brutal, perquè que no sembles tu. O sigui, ja de base ja està posat el filtre, no?
De base està posat un filtre i, de fet, no és estrany sentir els comentaris de mira, el meu mòbil doncs és asiàtic i m'agrada perquè aquest filtre és exagerat i el que fa és doncs aprimar-me la cara, fer el nas petit, els ulls grans i diferents funcions que evidentment podem configurar i que, per exemple, en el TikTok o en Instagram ja també les podem implementar, inclús en vídeo sortir, diguéssim, manipulats, no? S'estem convertint en avatars.
Ostres, sí. Clar, tot això que estaves dient, tot això que fan en els mòbils, evidentment estan fent servir la intel·ligència artificial per tot això, no? Pel reconeixement de cares, per tots aquests paràmetres. No sé si tu com a fotògraf el que fas és treure totes aquestes funcionalitats o també les has d'explicar, no? Els teus tutorials, a vegades?
S'expliquen, però depèn quin tipus d'enfocament tinguis en la teva fotografia. Per exemple, si tu et dediques més a la fotografia documental i el que vols és explicar les coses tal com són, intentar ser fidel a la realitat, doncs probablement tot això ho treguis, inclús utilitzis una sèrie de distàncies focals, d'òptiques, de lents que, diguéssim, són similars a el que la vista humana enquadrem, no?, amb la vista humana, però això al final és decisió de l'artista, del fotògraf, no? I jo sóc del parer de que qualsevol nova tecnologia, doncs cal experimentar, cal conèixer-la i llavors quan ja l'entens una mica, decidir si la implementes, sí o no, i això ja és decisió de cadascú.
Doncs bé, com a tot taller, com a tot tutorial, estaria bé que, ja que tenim aquí totes aquestes càmeres, aquestes possibilitats de fer fotografia, sí. Després anem a la mirada, que també és molt important la persona, però a nivell tècnic, si haguessis de dir, per exemple, aquesta, quines possibilitats t'arriba a donar la primera?
A veure, aquesta, començant per aquí, per la dreta, seria la càmera amb més prestació que podem trobar, té un sensor molt gran, són 100 megapíxels, és a dir, ens dona una qualitat d'imatge brutal i ens serviria, doncs, per exemple, quan volem fer impressions de gran format o, per exemple, fotografiar obres d'art que estan en un museu i volem ser molt fidels en captar els colors, els degradats, les textures...
Clar, perquè, que no te'ls canviï, no, a vegades?
Evidentment, doncs aquí el que volem fer és el contrari del mòbil, no? Uh-huh. Ser molt fidels i intentar respectar la realitat al màxim.
I que hi hagi aquest objectiu tan gran és perquè també, per exemple, es pot fer fotos de coses molt petites o
l'objectiu tan gran és perquè volem que sigui lluminós.
Fotografies... Clar, que agafa molta més llum. Sí, aquest és el problema que té el mòbil,
aquí
no?
Aquí està, no? Mm-hmm. Doncs, clar, si això és tan gran, és per alguna cosa, no? Tenim un sensor molt gran amb unes capacitats importants i necessitem un objectiu, doncs, que ompli, perquè al final és que necessitem omplir com si omplíssim un got, no? Omplir de llum el sensor. Llavors per això necessitem
però
un
objectiu.
Però això
és car, no? Una
això és càmera car. Estem parlant de milers d'euros, és un equip ja molt pensat per un professional que busca unes prestacions concretes, de màxima qualitat d'imatge.
Ara que dius això de car, tu que organitzes viatges també a través de les xarxes, fas molts reclams, o sigui, t'endús unes gent, ara has anat a Nova York,
a Nova York, sí.
Amb un grup de gent i l'ajudes a fer les fotografies, sí. I feu cursos, però en el lloc, t'han arribat a robar alguna càmera alguna vegada? En un viatge?
No, realment no he tingut gaires problemes, també crec que és una miqueta de la teva pròpia actitud, no? De saber passar desapercebut o integrar-te una miqueta en el entorn de la ciutat, però jo crec que potser avui en dia quasi bé estan buscant més els mòbils que no pas una càmera, vés a saber, no?
Sí, no, llavors no sabe fer servir.
Sí.
La segona, aquesta.
Aquesta, diguéssim, és la que utilitzo jo amb el meu dia a dia i seria un nivell una miqueta intermig. El sensor no és tan gran, però en canvi té, diguéssim, una relació qualitat-preu molt bona. És una miqueta més portable, no? Uh-huh. I és la que utilitzo tant per fer vídeo, per fer foto, diguéssim, el 95% de les meves fotografies estan fetes en aquesta.
Són digitals, les dues?
Això és digital completament i inclús pel visor, és un visor electrònic, és a dir, veiem una imatge electrònica, això té avantatges perquè jo quan miro pel visor ja veig com quedarà la foto. Llavors, a partir d'aquí puc fer modificacions i per pantalla estic veient exactament com quedarà. Llavors això és una facilitat.
Això és digital. A la tercera ja és un híbrid estrany.
Això és un híbrid estrany, no? Perquè és una càmera instantània. Això vol dir que quan jo faig la foto pot sortir una còpia impresa. O sigui, d'aquí dintre tenim còpies, 10 còpies, no hi caben moltes, però pot sortir una còpia impresa. És una càmera que jo, quan faig viatges, porto sempre a sobre perquè em permet acostar-me molt honestament a la gent. És a dir, si jo faig una foto i li regalo a la persona que vull fotografiar, normalment m'acaba obrint les portes de casa seva. I per què? Doncs perquè has donat aquest regal tangible, no?
És molt important. Saps que això ho estem fent aquí també al pop-up, eh? Sense, abans de dir-ho ja anem connectats. No, però clar, diem que és un híbrid perquè les instantànies, de quan van sortir les instantànies, era això i ja està, però aquí, en canvi, hi ha un pas entremig, explica'l.
Sí, sí, aquí realment tenim una pantalleta digital i llavors aquesta càmera el que pot fer és una foto digital, com les altres que hem mencionat abans, i alhora tu decidir si la vols imprimir o no.
Clar.
És a dir, aquí tens totes les possibilitats. Ara bé, és una càmera que no té controls manuals com en aquestes que hem vist aquí. És a dir, aquí podem apretar el botó, configurar algunes poquetes coses, però bàsicament és apretar el botó i que surti la fotografia.
I també hi ha el moment cookie trendy, que és tots els filtres que pots posar. Que al final jo acabo posant el bàsic també, perquè jo l'utilitzo.
Jo també acabo utilitzant més el bàsic, però sí que és cert que tenim diferents filtres que jo crec que des que Instagram els va començar a utilitzar ja és molt habitual que la gent utilitzi filtres de colors, de cara.
Sí, però hi ha com una tendència per això a fugir una mica del València i aquests, no?
Bueno, sí. Perquè clar, ja fa tant de temps que
ja hem
abandonem i anem a buscar altres coses, no?
Per tant, potser estem farts del digital i per això què és aquesta què passa?
Aquesta càmera és la meva primera càmera que jo em vaig comprar, no la primera que vaig tenir, però la primera que em vaig comprar, i és una càmera totalment analògica, és a dir, que aquí dintre l'obrim i posem un carret.
El carret.
Aquests carrets avui en dia es poden trobar, de fet estan molt buscats i potser el problema és
no,
trobar-los.
Parem-se'n aquí, què ha passat? Què passa amb el boom de les analògiques que tots gent ha anat a les seves cases a obrir calaixos demanant als pares tenir una càmera per aquest estiu, que avui una càmera analògica, algunes havien estat llançades, altres s'han recuperat, i a les famílies hem hagut de cridar no obris això, o sigui, això t'ha passat, no?
Això ha passat, i realment entenc que és una moda per aquest look retro, perquè el que estem veient és que els usuaris compren un carret, fan les 36 fotos i llavors se'n van a la botiga a revelar aquest carret, però no volen les còpies impreses, sinó volen les còpies en digital, perquè les acabarem compartint a través de les xarxes, a través d'Instagram, no? És com una volta més llarga. Ja teníem les digitals, que era un camí ràpid i directe, doncs ara fem aquesta volta des de l'analògic per escanejar aquest arxiu i acabar compartint també les xarxes socials, no?
I llavors què s'està fent? Perquè tu creus que, per exemple, els de Kodak ara es deuen posar les mans al cap, que van tancar, diu, i ara torna això, i estem tancats, creus que tornen a haver-hi laboratoris de revelat? Crec que cada any, a principis d'any, hi ha un problema bestial, que no hi ha pel·lícula, no? També això passa, no?
Això passa, i de fet conec certs laboratoris, per exemple, del barri de Gràcia, que estaven a punt de tancar perquè el mercat se'ls acabava, i ara tenen una revifada bastant important de gent jove, de nous usuaris que venen en càmeres velles que volen aquest revelat, perquè no oblidem que això és un analògic i, per tant, hem de fer el procés de revelat. Després l'escanegem, però primer hem de fer el procés de revelat. No?
I qui farà aquesta feina? Perquè no hi haurà tants laboratoris. La gent ho està demanant per internet. És que no sé, perquè, clar, si vols el format digital, ho fas tu amb el mòbil, et fas una foto de la foto. S'està fent això, realment?
Sí, però clar, es busca el look que et dona aquest analògic, no? L'analògic és una pel·lícula sensible a la llum, et produeix unes variacions de color, unes textures, no? Que en digital les podem simular, però no són exactament les mateixes.
Clar, jo,
no?
Per exemple, he arribat a comprar carrets d'aquesta instantània en botigues de moda.
Sí.
O sigui, això, si penses en els 80, t'esclata el cap, no?
Sí, 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 és un canvi de paradigma, però per mi és superinteressant, no? Perquè
sí,
al final tot gira al voltant de la fotografia, tenim més opcions per, doncs, expressar-nos a través de la imatge, i jo crec que és superinteressant que hi hagi aquesta volta cap a l'analògic, que se sàpiga d'on te va començar tot, que s'entengui que és un procés, doncs, que té una certa complexitat, no?
Però pot ser que estiguem cansats una mica de la perfecció del digital?
Sí, 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 i està claríssim que hi ha certes modes i tendències que inclús en Instagram les podem veure, i avui en dia què passa? Que aquestes modes van molt ràpid, evolucionen molt ràpidament, no? Uh-huh. Llavors, pues els canvis són abruptes, són ràpids, i alhora n'hi ha moltíssims, no?
Si anessis a fer una sessió o anessis per la vida amb una càmera digital i amb el mòbil, quan agafes el mòbil i quan agafes la càmera?
A veure, jo agafo la càmera el 99% de les vegades, simplement perquè és una eina que està dissenyada especialment per fer fotografia. Llavors, què està passant? Que el mòbil l'utilitzem, doncs, per al nostre dia a dia, escoltar música, pagar, consultar el correu, consultar les xarxes socials, estem tot el dia amb el mòbil. Si a sobre, quan vaig a fer fotos, que en el meu cas pot ser una activitat professional, però per molta altra gent és un hobby, és per passar-ho bé, a sobre estàs amb el mòbil, tens una miqueta de mòbilfòbia, no? O com es pugui dir,
sí, sí,
no? De dir, ara una altra vegada estic amb el mòbil tot el dia enganxat. Quan agafes la càmera, primera, que s'agafen d'una manera molt ergonòmica, és molt, molt agradable, no? Te l'acostes a l'ull, és un procés una miqueta més artesanal. I jo crec que aquí està la clau de que potser molta gent que està amb el mòbil, si es passa a càmera, troba una manera una miqueta més distesa i profunda de fer fotos.
I potser per això l'èxit també de l'analògica, no?
I potser l'èxit de, de l'analògica, no? No...
Bé, jo crec que fas cursos de mirada fotogràfica. Jo sempre penso que això és bastant intuïtiu, que hi ha persones que neixen amb una mirada que dius, ostres, potser tècnicament aquesta foto no està bé, però ha captat el moment, la rapidesa. No sé, fas viatge amb diverses persones i veus que cadascú té una manera de mirar les coses diferent, no? Com s'ensenya a tenir mirada fotogràfica?
Doncs és, primer és cert que cadascú neix amb una capacitat, no? En aquest últim curs que comptaven a Nova York hi havia una noia que tenia com una composició que sense saber-ho ho feia bé, no? Llavors vam esbrinar que realment pinta aquarel·la i que per allà, evidentment,
clar,
havia agafat alguna essència, no? Una miqueta l'ordre de tot plegat, no? I altra gent que veus que la foto està torta, desordenada, què volies fer? Doncs no ho sé, molt bé, llavors tot això es poleix, evidentment, no? Doncs, si ho tens a sèrie, fantàstic, però si no ho tens a sèrie, doncs treballant aquesta mirada fotogràfica, intentant entendre la composició, perquè finalment la composició ve de les matemàtiques, si la utilitzem en arquitectura, en qualsevol activitat artística la utilitzem, no? Llavors es pot aprendre fàcilment, però cal dedicació.
Clar, hi ha alguns tips interessants com, per exemple, clar, et sembla que, per exemple, ara ja no es fan tantes fotografies quadrades, no? Perquè ja s'ha perdut una mica això de l'Instagram, però clar, tothom amb la quadrada el que fa és posar l'objecte al mig i de vegades no és el que queda millor, no?
Sí, evidentment que hi ha unes tècniques de composició, hi ha una que és la regla dels terços, que en qualsevol llibre de composició o d'iniciació a la fotografia et sortirà, i que bàsicament ens ve a dir això, no? Doncs, ojo en posar les coses al centre, perquè no sempre és la millor manera d'enfatitzar aquell objecte o aquella persona, no? I aquestes normes, doncs, t'ajuden una miqueta al principi. Ara bé, aquestes normes el que no han de fer és que quedis allò lligat i que no puguis fer res més enllà de les normes, no? Allò és una base i a partir d'allà, quan tu vas aprenent, ja trenques les normes, fas el que vulguis, no? Però són un bon punt de partida.
Tens alguna tàctica pels que, no sé, per la llum? O sigui, no sé, jo crec que sempre una llum natural queda millor que una artificial, però no sé si hi ha algunes tàctiques per captar una bona llum. El telèfon, que és el problema que té de la llum.
Sí, hi ha una tàctica o una manera d'afrontar una fotografia que és sempre la mateixa, no? El tema és que la vista humana, l'ull humà, té una capacitat de captar llums i ombres molt bestial. És a dir, estem amb una posta de sol a la platja i tu veus el sol perfectament, veus la gent per la platja, veus detall a tot arreu i veus una imatge molt, molt rica d'informació. En canvi, quan agafes la càmera, dius, ostres, què ha passat aquí, no? Llavors, en càmera, el que hem de fer sempre és protegir les llums. Això significa que les llums no surtin cremades, perquè si les llums surten cremades, allà no hi ha informació i allò no ho podrem recuperar d'aquesta manera. Si el que aconseguim és que les llums estiguin amb informació, després aquesta foto passa per un software i l'acabem d'ajustar.
Clar, és veritat, després d'un editor no t'ho arregla res, no? Si està tan, tan cremada i tan lluminosa. Com es fa una foto amb el mòbil de la lluna? Això t'has de fer un tutorial i tot, no?
Això, bueno, de fet ja he fet diversos tutorials, no?
És que tothom ho demana a les xarxes,
tothom ho demana.
Això.
De fet, ja veiem els últims models de mòbils que incorporen una funció que detecta perfectament quan estàs fent la lluna. Inclús es deia que el que feia era, com que sempre veien la mateixa cara de la lluna,
posar una altra.
Te'n posen una i ja està, no?
I tu ben content.
I tu content.
I fent la foto de la lluna.
Això mateix.
Home, això és fort, eh?
Sí. Bueno, necessitem un zoom potent, perquè si no la lluna surt molt petita.
Però amb el mòbil què?
És fàcil que surti un xurro, no?
Depèn de la lluna o depèn de tu?
Depèn de que tinguem una lluna en el seu màxim esplendor i després en què posem el ditet sobre la lluna per enfocar-la, per mesurar la llum sobre aquesta lluna, que no quedi cremada. Però en el mòbil el que passa és que no tenim gaires eines per controlar aquesta exposició. En canvi, una càmera sí, és molt més fàcil.
Clar, és que hi ha algunes preguntes que són molt claus, no, per vosaltres, que per tu, sobretot, que fas tutorials. I anem a fer una mica... Hem parlat de fotografies, però m'agradaria dedicar els últims 5 minuts a parlar de la teva presència a xarxes socials, no, que també... fa molt de temps que hi ets, tu dius, tinc molts seguidors perquè fa molt temps que hi ets, però també perquè vas ser molt pioner, també, no?
Sí, vaig ser pioner, sobretot en el tema de YouTube. Jo vaig veure que allò ser un canal de difusió per divulgar en fotografia, que a mi m'apassiona, i res, m'hi vaig llançar així una miqueta sense saber què faria, com ho faria, ni res. Avui en dia crec que les coses canvien tan ràpid que si tu penses massa i fas un plan de màrqueting, quan el vols implementar ja t'ha passat, ja ha canviat, no? Llavors és molt de, vinga, m'hi llanço i a partir d'aquí aniré donant forma, no? Al final ja són més de 1.200 vídeos que tinc penjats i quasi bé que he parlat de tot el que sé, no?
De tot, i alguns que es van recuperant, perquè hi ha moltes coses que són molt intemporals. No sí. Sé si en el moment, quin any era l'any que vas fer el primer vídeo?
El primer vídeo 2008.
Clar, no deus tenir cap d'analògica, no? O sí?
Ah, no.
Aleshores no en devies haver fet, ja.
No, perquè era en aquell moment en què era el canvi, no?, de l'analògic al digital, i a mi aquest canvi em va aportar moltes coses, no?
Clar, però vull dir que ara també et deu haver sorprès aquest moment, no?, del tornar a explicar fotografia en analògic.
Sí, és molt curiós.
I bé, ho dic perquè estàs molt al dia, no sé quina és la xarxa que et funciona més ara. Tu sempre estàs focalitzat a YouTube, però també estàs a Instagram.
També,
a TikTok,
sí.
No sé si has arribat.
He arribat a TikTok, però com que al final totes aquestes xarxes pots fer el mateix en totes elles, al final és un format de vídeo horitzontal més per YouTube, o un vídeo una miqueta més ràpid i distès en vertical, que també el format és horrorós, no? A nivell de...
Ui, ara lluitarem, eh? Te consideres horrorós? Sempre lluitem
sobre
això.
Sí.
Però no, i doncs jo trobo que el vertical comunica més, no? Si ets una persona, clar, potser no penses en persones.
No, imagina't no. una pel·li, cine, en vertical. Vull dir, és difícil, eh? Perquè al final la nostra visió és més panoràmica i tens moltes més eines creatives.
Hi ha gent que s'ha acostumat ja només a veure vertical tot, eh?
Probablement, sí.
Clar, però jo que sé, jo me'n recordo els videoclips de la Rosalía que va fer per TikTok, aquell fals directe, no? Tot era en vertical. Sí. Realment la meitat de gent sortia tallada, això també és veritat. Perquè clar, si has de fer una composició que surti només en vertical, quanta gent hi pot cabre allà?
Que imagina que tots els edificis, el Partenon, no tingués que ser vertical. El problema és que això no ha vingut definit pels artistes. Diguéssim, no és una cosa que dius, no, jo vull fer-ho així, perquè no, ha vingut definit per un aparell que és el mòbil i que la comoditat d'agafar-lo en vertical. I a partir d'aquí s'ha definit el format, i això no és la millor manera. Hauria de sortir dels artistes, no dels creadors.
Ara se m'estava acudint una cosa, dir, curs amb Joan Vendrell de fotografia vertical. A Nova York.
Bueno,
potser allà sí que aniria bé.
I ja hi arribarem, no? Els gratacels quedarien molt bé, això està clar.
No, però clar. Bé, llavors, el que sí que és veritat que has obert un meló que crec que és clara tendència al futur, que és el Patreon, no? I també estàs a Discord, tens un canal de Discord.
Sí, és molt important. El Patreon ens dona... El Patreon, jo sempre ho explico, és com formar part d'un club, d'una associació fotogràfica, no? És la manera on nosaltres ens podem nodrir de les aportacions directament dels seguidors, dels alumnes, no? Llavors, entremig no hi ha ningú. I això, fins ara, pues, no era fàcil, no? Llavors, aquesta plataforma ens dona aquest espai on bàsicament és formar part d'un club, on hi ha unes aportacions, i a canvi, doncs, jo ofereixo aquesta formació.
Clar, no? Dic, gent que fa temps que et segueix, tu has creat comunitat, m'agrada el que fa el Joan Vendrell, és el meu professor particular de fotografia, i el vull ajudar perquè continuï creant contingut, no? I fer una aportació. T'ha sorprès la resposta de la gent amb això? Perquè hi ha generacions que ho entenen més que d'altres, eh?
Sí, i després hi ha països, per exemple, als Estats Units estan molt acostumats a donar la propina, no? Quan algú t'agrada, propina, no? I el Patreon és una empresa americana, va néixer una mica aquesta filosofia de dir, hi ha un creador de contingut que tu mires el seu contingut de forma gratuïta, doncs, home, dona-li aquest tip, no? Aquesta propina. Aquí no donem, ara les propines ja ni no donem res, no?
Que va, des que paguem amb el mòbil ja no donem res.
No donem res, no? Llavors aquest concepte costa una miqueta més, però no és donar a canvi de res, sinó és donar a canvi d'un contingut, no? De forma que es va subministrant de forma contínua.
Clar, i és una manera això que no, el que dius, que no hi hagi intermediaris. Bé, l'intermediari en aquest cas seria, és un altre meló que obri, que és l'algoritme de les xarxes socials, no? En tot aquest temps has vist l'evolució, pateixes per això?
Sí, molt, perquè pensa que al final, quan tu vols comunicar alguna cosa, passes més temps pensant quin títol posaràs i quina miniatura faràs, perquè està més que comprovat que d'això dependrà molt si aquell vídeo arribarà o no arribarà a la gent. Dius, home, però jo tinc una sèrie de subscriptors i tal. Igualment, aquest vídeo depèn d'aquest algoritme. I si tu poses un títol que sigui una miqueta més sensacionalista, però sense passar-te, si treballes allò, veus que el vídeo està funcionant bé.
Clar, no vols trencar la teva credibilitat, però sí que has de captar, no?
Claro.
No sé si has arribat a subcontractar gent, perquè ara hi ha un dels nous oficis és fer miniatures per xarxes socials, no? Gairebé.
Doncs no, perquè m'agrada molt treballar i controlar, diguéssim, tot el procés, però evidentment s'obren noves feines que fins ara no hi eren, i el tema de les miniatures és important, el tema de pensar quins titulars anem a posar, no? Des d'una newsletter a un vídeo vertical o un vídeo YouTube, on te sigui, no? És, uh-huh. És una feina nova, segur.
Evidentment, hi ha molta competència en el teu camp, no? I jo crec que amb TikTok s'ha accelerat, o sigui, jo no sé, potser és que és un tema que a mi m'agrada, perquè clar, cada TikTok cadascú veu una cosa diferent, però sí que és veritat que tota aquesta gent que està fent miniatures, que està fent realització de creadors, s'estan creant canals explicant tot això, no? A tu de quina manera t'afecta o t'agrada o què et suposa?
Al final el que passa és que tenim una quantitat d'informació que ens sobrepassa la nostra capacitat d'atenció, no? Llavors l'exercici és una miqueta fer un procés de decidir a qui, què vols seguir realment, quines coses t'aporten i quines no. I això és un procés que l'usuari ha de fer a Instagram, a TikTok, a YouTube, i que potser no ho fem, deixem una miqueta que allò estiri l'algoritme, deixi, però tu sempre pots dir, aquest el segueixo, aquest no el segueixo, això m'agrada, posar likes, no posar likes, és una miqueta decidir cap on vols que vagi el contingut, i crec que és una cosa que s'ha de fer per no acabar una miqueta marejat de tot plegat, no?
Bé, si ara volem acabar el programa amb fotografies de Joan Vendrell, d'on vols que te les robem? T'han arribat a robar moltes fotos i fer-les servir?
Sí. I de fet hi ha inclús plataformes que el que fan és fer un escanejat de les teves fotografies i buscar-les. I si veuen que estan en un altre lloc, doncs poder emetre una denúncia, un avís a qui sigui que està
utilitzant. Has arribat a contractar-ho, això?
Sí, perquè a vegades doncs estan fent un ús, diguéssim, comercial, és a dir, han agafat aquella foto meva sense permís, sense cap tipus de menció, sense res, doncs per promocionar el seu negoci, això. Clar. No està bé.
O banc d'imatges que després les acaben revenent, no, també?
També. El concepte és fàcil, ningú entraria a casa meva, agafaria un quadre i se l'emportaria, no? Doncs tampoc agafes una foto, perquè tot i que sigui digital i pots fer un copy pantalla, és meva i per tant s'ha de respectar.
Està bé que això ho controlis, perquè si no també tothom agafa, fa en Google imatges i agafa fotos per fer els seus blogs. D'on hem d'agafar les fotografies per ensenyar-los a la gent pop-up, a la gent que t'està escoltant? Què anem al teu Instagram, o prefereixes que anem al teu, no sé, on n'agafem?
Doncs a l'Instagram crec que és molt bon lloc, perquè en allà hi trobareu les meves fotos, però també hi trobareu una miqueta de vídeos verticals, i després també la pàgina web, que encara segueixen existint.
És que t'anava a dir, hem de tenir una seu, hem de tenir casa, les xarxes socials són privades, sí. Hem de tenir casa nostra.
És important, no? La web és com aquella targeta de presentació on te recopiles tots els enllaços, no? Cap a Instagram, cap als cursos, cap a el Patreon, no? Llavors va bé, jo crec, tindrà una pàgina web, sobretot si t'hi dediques.
Doncs ara veurem fotos, i l'última pregunta és: tens núvol? Tens fotografies al núvol? O tens molt disc durs? O on tens tota aquesta... Tot el que generes, on ho guardes?
Mira, això és superinteressant. Tinc discos durs per duplicat i algunes vegades per triplicat, no? Però aquest estiu vaig fer la reflexió de dir, és que això no és res, és a dir, aquests discos durs potser en 5 o 6 anys es degraden, i totes aquelles fotos, tota aquella feinada que hi ha, allò es pot quedar en res, no? I llavors el que vaig fer aquest estiu és dedicar a recopilar 100 imatges dels últims 12 anys i convertir-les en un fotollibre, és a dir, algú que sigui tangible. Primera, que tingui un tamany molt més adequat per consumir fotografia, que no les pantalletes d'Instagram, sinó que amb un full de DIN A4, on qui vulgui doncs pot adquirir aquest llibre, veure una selecció de fotos amb un tamany maco, i també ho he fet, evidentment, per mi, per dir, aquí estan, no? És un llibre.
Però la cosa és, les que tens al núvol les tens també en un disc dur?
Sí. Si el núvol és un mes a mes per tindre-les en mà, perquè si vas de viatge i les necessito, les tinc. Però després les tinc en el disc dur, i després a partir d'ara cada 2 anys tinc la intenció d'anar traient aquests fotollibres que siguin recopilacions de la feina.
I treballes amb terabytes ja?
Amb molts terabytes, sí, realment.
Fins a quan has arribat de tenir de terabytes?
Bueno, jo he tingut el núvol fins a 15 terabytes, en espai que pues una empresa del sector donava il·limitat, i de cop i volta va arribar una nota de dir ara l'il·limitat ja no
ai,
donarem.
Tots,
no?
Fan el mateix,
fan el
no?
mateix.
Malament.
Tots. És una passada. I no pots fer absolutament res. No? Aquí protestes amb aquestes empreses a ningú. Pues bàsicament et fan borrar el contingut i tornes una miqueta al disc dur.
Doncs mireu, allò que t'està passant a tu, que ja no tens capacitat amb el mòbil, imagineu-se que el Joan no tenia prou amb 15 terabytes. Joan Vendrell, moltes gràcies.
A tu, encantat.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.